políticas, el que no cabe, y que eso produciría el tener españoles de primera y el tener españoles de segunda.
És el primer pas, per tant, del PP per intentar contraatacar en aquests últims moviments que esteu explicant avui aquí al Món a RAC1.
Gràcies, Rau.
Puc dir una frase? Ara...
Sí.
El PP es creu amb això, que està sabotejant, però en realitat està cohesionant.
Sí, però és un clàssic, però, això, eh?
Quan hi ha ningú al volant, estan una mica despistadets.
Aviam, per cert, dos talls de veu que no tenen res a veure amb les negociacions per la investidura. Núñez Feijóo ha parlat en una esmorzada d'Europa Press i atenció al que ha dit parlant de María Guardiola, la presidenta d'Extremadura.
Precisamente María Guardiola es una decidida feminista, como decía, madre de dos hijos, que tiene un compromiso con el feminismo, con hechos y con resultados, y le gustan las encinas. A mí también.
¿Le gustan las encinas? A mí también.
Es falta context, ¿no?
Y le gustan las encinas, a mí también. ¿Y es feminista porque es mare de dues filles?
Sí.
Bueno.
Jo sí que diria que, escoltant el Royan, el president del Senat diria que els espanyols de segona, i que em permeten la veutat, són aquells que han vist vulnerats els drets fonamentals. Per exemple, com el Jordi Cuixart, no? Empresonat. Aquests sí que són de segona, perquè els han tractat com a súbdits represaliats.
David, hem d'obrir aquest debat, de veritat.
No l'obrirem.
Estic totalment en
desacord. I atenció, això t'agradarà.
Evidentment.
Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol, ha parlat pel diari AS... I això és el que ha respost quan li han preguntat si se sent orgullós de ser espanyol, catòlic i taurí.
Venga.
És gairebé més inquietant la pregunta que la resposta.
Oye, ¿se puede decir que Luis de la Fuente se siente orgulloso de ser español, católico y taurino y que eso merece tanto respeto como lo contrario?
Oh, por supuesto. Vamos, orgulloso no estoy, orgullosísimo de todo lo que has dicho. Y como soy libre, elijo lo que creo que tengo que elegir. Y dentro de ese marco de respeto que todos tenemos que tenerme, yo respetaré a la gente que me respete a mí.
Bueno, pues mira, veus que bé. 11 i 2 minuts, tenim respecte, ja està. Escolta, pa'lante, Mónica.
Vinga, jo com soy libre, també respetaré a tota la gente d'esta tertúlia, com que demà hi ha el segon concert de la Madonna i avui ens llevem amb la ressaca del d'ahir. Ai, és avui, perdona. Avui ens llevem amb la ressaca del d'ahir. Li he demanat a l'Oriol, posa això, Oriol. Perquè m'he estat mirant la lletra d'aquesta cançó i, escolta, és ideal pel moment. El temps passa tan lentament, se'ns està fent llarg, això de la investidura. Cada petita cosa que dius o fas m'obsessiona, això s'ho podrien aplicar uns i altres, i no hi ha temps per dubtar. Per tant, amb aquesta remor de fons, ara hauria d'haver demanat l'inalàmbric, per fer una mica de Madonna, però no he tingut temps. 9 i 22, hem començat la secció, aquella que és todo lo que quería saber y nunca se ha atrevido a preguntar sobre la ley de amnistía. Sort que teníem a l'Armenteres i al Santa Susana, que ells han posat seny, perquè aquí he començat un debat descontrolat, com ha dit el Basté. Avui la tropa de la tertúlia, déu-n'hi-do com estava, ha començat la Neus amb aquella acceleració dient que el PSOE té pressa, molta pressa per tancar l'acord. El David Fernández, que ha afegit que les dretes... Uf, és difícil fer-ho amb la Madonna de fons, perquè et venen ganes, eh? Faran una batalla contra l'amnistia que serà llarga, però ha dit si això tira endavant serà un canvi de cicle i deixarà enrere 6 anys funestos. En Pere Mas ha dit que també tenim una legió de jutges amb les navalles allà afilades per intentar torpedinar-ho tot, i la Concepció, que aquí ha centrat la seva crítica en Pedro Sánchez, ha dit que té una falta total d'escrúpols, capaç de cedir tots els seus principis a canvi de mantenir el poder. Aquí el Pere, que li ha donat una mica la raó, ha dit, sí, sí, en Sánchez és un personatge frívol i volàtil, i la Neus ha dit, escolta, no tant tremendisme, que des del PP sempre es diu que el PSOE i Pedro Sánchez volen trencar Espanya, i ja fa anys que governa, i Espanya continua igual. El Pere Mas crec que busca amics, perquè avui li ha dit al David Fernández, mimos, busques mimos, amic Fernández. Quan ha entrat al Tobar has fet amb una veu així, ai, el gran Tobar, és a dir, que busques més mimos, i després, com que no has trobat aquí el quòrum, has donat arguments a favor de la Concepció. Sí, sí. No sé, Pere Mas, ara t'abraço fort. En fi, que acabarem amb una frase avui del David Fernández, que ha dit, de la política Borguen no se'n salva ningú.
11 i 4 minuts, aviam què vol ara.
Doncs és que no,
és passada,
sé,
eh?
No sé si heu sentit que amb gas natural podeu escalfar a casa vostra gastant sí. molt menys. I és que aquest hivern, si l'instal·les, et regalen fins a 230 euros. I no només això, sinó que a més podràs començar a estalviar fins a 1.000 euros cada any. Increïble. Si vols comprovar quan pots estalviar, entra a Netgia i a la mateixa pàgina d'inici veuràs una aproximació del que t'estalviaries instal·lant el gas natural. No t'ho pensis més. Entra ara a la web de Netgia o truca al 900 799 426, i aquest hivern estalvia més i gasta menys amb Netgia.
Són les 11:05. Amics i amigues, la setmana que ve més i esperem que millor. Gràcies, que vagi bé. Fins ara, d'aquí uns moments, parlem de Nadius, que aquí al món ha recut molt pendents del que pugui passar a Brussel·les, molt pendent del que pugui passar a Barcelona, on ja aquestes reunions, quan sento el mòbil que fa zoom-zoom... És que m'arriben coses, clar. És a dir, com deixem la història? Deixem la història amb tot obert encara a Barcelona, Bolaños, Esquerra, tot obert a Brussel·les, Junts per Catalunya, al PSOE, encara sembla que no s'han reunit encara, i a l'espera que avui es pugui tancar. De fet, el PSOE, de fet, Bolaños, està convençut que avui és el dia clau. Veurem, de moment són les 11:05 i l'acord encara no està tancat. Continuarà.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
La incineració de difunts és cada vegada més habitual a Espanya, representant el 54% de les pràctiques funeràries. Les cendres s'entreguen en urnes que poden ser biodegradables, encara que les convencionals continuen mantenint demanda per la seva durabilitat quan es volen custodiar a casa o en un columbari. Si el difunt no ha indicat un destí per les seves cendres, les funeràries les solen guardar fins que la família ho decideixi. Empreses com Mémora ofereixen diverses opcions per complir amb els desitjos dels difunts, buscant sempre la màxima sostenibilitat i la reducció de l'impacte ambiental en tots els processos. A banda de les més tradicionals, algunes opcions inclouen l'espargiment de les cendres al mar o en un bosc, sempre de manera ecològica i legal.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja a Endesa i participa en el sorteig de 20 premis d'un any de llum gratis. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o a canvia-te-endesa.com.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara, aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
El 6 de novembre arriba Eurodreams. El nou joc et permet renovar la il·lusió d'un gran premi cada mes.
20.000 euros al mes durant 30 anys per complir tots els teus somnis. Ser jugador de futbol o...
Mestressa d'una cafeteria amb classes de ioga o reprendre la teva passió pels cotxes antics.
Eurodreams sorteja 20.000 euros al mes durant 30 anys i premis de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Escull en cada posta 6 números del primer bloc i un somni.
Quin és el primer somni que vols complir? Eurodreams, renova la teva il·lusió. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any? A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Black is Black a Conforama i ho celebrem descomptant 50 euros per cada 300 euros de la teva compra. Aprofita del 3 al 7 de novembre per redecorar casa teva. Conforama.
Sube el volumen porque esta promo es lo más. Compra tu nuevo Galaxy Z Flip 5 y llévate de regalo un Smart TV QLED de 55 pulgadas valorado en 999 euros. ¿A qué estás esperando? Solo hasta el 9 de noviembre en Samsung.com y centros adheridos a la promoción. Consulta condiciones en Samsung.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Sí, sí, aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix. Aneto.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes, com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava, o quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:10.
Era un icono. Simbolizaba el ideal de belleza.
Se hizo un sex symbol y era una mujer deseada por todo el mundo.
Fue la actriz mejor pagada de su época. Que hacía olas en los tics.
A les generacions més joves, per cert, un últim de sota allò que parlàvem. Jo crec que està molt a prop. L'acord està molt a prop, em diuen també. Està bastant a prop a tot arreu. Per tant, jo crec que serà avui mateix la notícia de l'acord perquè Pedro Sánchez pugui anar a la investidura. I es veu que el que hi ha hagut aquestes últimes hores ha sigut en Brussel·les molta videoconferència. Molta videoconferència. Bé, el que anàvem, a les generacions més joves no els sonarà gens un nom, que és el de Nadiuska, però aquest nom va il·luminar durant molts anys les cartelleres dels cinemes a Espanya, va ser possiblement l'estrella més bèstia de l'anomenat cinema del destape, però amb la mateixa força que va aparèixer, l'estrella es va apagar i va anar tan a pitjor que va acabar arruïnada i vivint al carrer fins que li van diagnosticar esquizofrènica. Ara, la periodista Valeria Vegas ha escrit i dirigit un documental molt recomanable, molt revelador de 3 capítols sobre aquesta actriu que es pot veure a 3Player. Es titula El enigma Nadiuska. Valeria, bon dia, buenos días.
Buenos días, bon dia, què tal?
Molt bé. Toni Vall, Alejandra Palés i Pere Solà Gimferrer, bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Toni Vall, sí que, per edat, sí, és que ha passat una cosa a la tertúlia.
La mosca hispànica, los tres mosqueteros y mi marido no funciona, que eso es en Argentina.
Pots explicar què és això que diu la Valeria?
Tu et deus pensar que això he anat al videoclub.
A l'instant, no.
Això és el videoclub de casa meva, eh?
Sí.
Això ho tinc a casa.
Això ho tens a casa?
Sí, clar.
Clar, és que, mira, passava una cosa, la tertúlia ha passat que... De todos los que vienen en la mesa, una persona de mi edad no sabía quién era.
Pues eso es un problema para esa persona.
Es un problema grave para esa persona, sí, sí. Y luego, en cambio, de todos los que habían más jóvenes, a algunos les sonaba el nombre y a uno solo sí, le sabía quién era. Toni, ¿pots explicar quién era Nadiuska?
Una estrella.
Molt bé.
Una estrella del cine espanyol des de l'any 74... fins l'any 78, 79, més o menys. Però m'he apuntat unes dades aquí, importants de tenir en compte. Des del 1972 a 1977 va protagonitzar 25 pel·lícules en 5 anys.
Hoy en día impensable.
El 1973, 4. El 1974, 6. El 1975, 3. I el 1976, 6 pel·lícules. En aquells temps... Això no era inhabitual. Hi havia molts actors de cinema espanyol i actrius que tenien uns contractes tan bèsties amb les productores que rodaven moltíssimes pel·lícules a l'any. Per tant, el cas aquest d'ella no és especialment estrany, perquè hi havia molts actors, repeteixo, que feien això, però ella, clar, tu ho has dit, no? El cinema del destape, què era el destape? El destape era un tipus de cinema espanyol centrat en el Piticuixa, que va sorgir des de més o menys l'any 74-75 en el tardofranquisme fins a finals dels anys 70 per aprofitar aquesta suposada obertura que de costums i de valors que després, una de les coses que explica la sèrie molt bé, és que aquesta obertura tampoc era tal obertura, perquè hi havia molts clichés ficats, moltes relacions tòxiques... moltes actrius que van quedar marcades per això i mai més van tornar a fer res. Per tant, Nadiuska era una estrella que va fer moltes pel·lícules i que, evidentment, explica molt bé la sèrie, va caure en desgràcia.
Sí. Aviam, hi ha diverses coses del tema de Nadiuska, deixa'm dir-ho. Els que veiem aquelles pel·lícules perquè érem joves i miràvem perquè havien d'anar a veure aquelles pel·lícules, però s'havien de veure el cinema de destape, als anys 80 també va arribar això, hi havia un seguit de gent al seu voltant, i ve l'estrella que era ella. Ella era la gran estrella. Però al seu voltant hi ha alguns noms que surten al documental, que són, o al documental o a la sèrie, que són, per exemple, Jenny Llada, Una persona molt important en el món del destape, també.
Máximo Valverde.
Máximo Valverde, i havia després aquella actriu que surt rossa, encara guapíssima, que deu tenir 70 anys ara, que es diu Sara Mora. Hi ha una persona que surt Ivonne Sentís,
acá.
Surt també Ivonne Sentís. Hi ha una persona que es va morir, una dona que es va morir, que es deia Patty Shepherd.
Sí, també.
Perquè és una època on no es podia veure un, aquest tipus de... És a dir, el 90%, jo m'atreviria a dir que el 80-90% de la producció era de destape.
No? Sí, era... Sobretot perquè fue un sarampión, ¿no? Es decir, este... un país que viene de una dictadura donde no te puedes dar un beso de más de X segundos, imagínate lo que era ver un pecho. Entonces ya era impensable, de manera que los productores sabían que ahí estaba el público potencial para llenar los cines. Y en ese momento, a las mujeres, a las actrices... que les pilló de lleno eso, tuvieron que aceptarlo. Yo siempre les digo a ellas, para que se quedaran como un poco, para que sanasen por dentro, porque llevan mucho dolor, sí. Les decía, cariño, si tú hubieses tenido 20 años en los años 50, hubieras hecho Morena Clara, o hubieras trabajado con Luis Mariano, con Carmen Sevilla, y si hubieses hecho los 90, hubieras hecho pues películas como Aribel Verdú. Te tocó los 70 y te tocó esto. O lo hacías, o te volvías a tu casa, claro. Y luego Iquino, que ya era un paso más allá.
Sí. Hola, Pere Solà, Jim Ferrer y Alejandra Palés. Hola. ¿Vosaltres? Alejandra?
Jo, no, o sigui, sabia qui era, però sí que és veritat que la gent de la meva generació, de fet, parlant amb amigues de la meva edat, no saben qui és, no tenen aquest referent. El que passa que, com sempre m'ha interessat el cinema i comprava revista i tal, doncs el referent el tenia i sabia què eren les pel·lícules de destape, i alguna han passat per Cine de Barrio i allò que fas tapping i en veus alguna.
Espera.
Jo no estava gaire familiaritzat amb la Nadiuska, això que dius, només de nom, o perquè a la televisió potser havies vist el seu declivi i les últimes seves aparicions als mitjans, però crec que el que és interessant de la sèrie documental de Nadiuska és com ens retrata una època, així que tothom que estigui interessat en el cinema i té aquest element, i sobretot també com busca paral·lelismes amb el present, amb casos com el d'Anna Allen, que hi exerceix de testimoni en aquí, per parlar una miqueta de la pressió que suposa tot això per la pròpia salut mental o per la imatge que has de donar de cara a la població, no? Perquè la Nadiuska és que, de cop, se li va enfonsar el mite i li van dir, tu, en aquí, bueno, van fer com de clínics, no? Tu, aquí, ja no hi tens un paper.
Hi ha una conversa que per mi és molt reveladora, que es la entrevista a Ángel Casas.
Creemos que la última que hizo en vida delante de una cámara a nivel nacional, y que además pidió perdón a su manera, pero irte de este mundo diciendo un perdón, ¿no? Porque cuando ves esa entrevista en la TV3...
Dius...
És una entrevista molt mal formulada, per mi, ¿eh? Sí, parteix d'un apriorisme d'uns...
Es como si tienes una hormiga y la vas chafando.
Sí,
y la chafas.
Sí.
Dices, ay, no, que le queda una pata y la sigues chafando.
Yo creo que es una entrevista que neix dels prejudicis totalment. I a mi és una de les coses que m'ha sorprès de la sèrie documental, és veure les males praxis periodístiques, perquè no és només l'entrevista d'Àngel Casas, són altres entrevistes que estan totes al voltant dels prejudicis i que mai li donen l'oportunitat d'explicar-se més enllà d'aquest cliché de persona de sex symbol. O sigui, tu no pots trencar aquesta barrera, o sigui...
Y ella le dice algo a Ángel que es revelador, y le dice: Ángel, si no me ayudáis, yo no voy a poder cambiar nunca. Eso es una llamada de auxilio, como diciendo, si no me quitáis esa etiqueta, es como si yo dentro de 25 años sigo hablando de transexualidad, que no pasa nada, pero dices, ostras, es que si no me voy a volver tarumba, si no veis que puedo hacer... Es verdad, es que yo, cada cual puede encontrarlo a su manera,
sí.
Y pensar que si a fulanita, a Mayra Gómez Kemp, la sigues preguntando por un 2-3, se va a volver tarumba, obviamente, sí. Siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que Nadiuska en su profesión quería crecer. Hablamos de que es una entrevista del año 84, la de Ángel Casas. El cine estaba cambiando. En ese momento se llevaba Charo López, Victoria Abril, y ella intentaba hacerse hueco y no podía, porque la etiqueta que arrastraba el mito de los 70 era tan fuerte que eclipsaba todo lo demás.
Una cosa que explica la sèrie en el seu capítol 2 és això que diu la Valeria, que el cas de Nadiuska, de fet, la protagonista és ella, però no és l'única actriu que es va trobar amb aquesta situació. O sigui, les actrius del destape no van poder seguir pràcticament cap una carrera dintre del no destape. Alguna va tenir sort, alguna va tenir algun paper, la Catalís va treballar amb el Saura, per exemple, l'Amparo Muñoz va fer alguna cosa més, però, o sigui, el cas de la Nadiuska, en aquest sentit professional, no és únic. El que sí que és únic és la mala sort, no?, que va tenir el declivi personal que va patir, això sí que és únic.
Però saps què passa? es verdad que tú acudes a IMDb, a Wikipedia, y es verdad que la Cantú del 84 termina de hacer películas. Uh-huh. Victoria Vera le dura a finales de los 80 o 90, Vera, todas ellas, todas ellas, pero se encauzaban en el teatro. Uh-huh. Nadiuska, teatro, con estas R's pronunciadas, lo tenía mucho más complicado, como bien apuntabas
y,
antes.
Y como decías, el tema del doblaje. No el podía hacer doblaje. El doblaje, es un desastre.
Claro, claro, de hecho, ella en el 86 le dan un papel secundario en aquella serie Tristeza de Amor, que iba de la radio, ¿os acordáis? De Concha Cuetos, sí, 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 de Holanda, y su papel es de rusa, porque ya no se llevaba el doblaje. Entonces, su acento le condiciona los papeles que tiene que hacer, y eso te vuelve a limitar, porque ya no es la sexy, pero tienes que hacer extranjera todo el rato.
Hay un problema que es veu en la sèrie, i és l'entorn. Hi ha un moment que se n'aprofiten clarament d'ella.
Bueno, eso me parece del más triste, ¿eh?
Clarament d'ella.
Porque es la última bala que le queda. Estamos hablando de principios de los 90, de alguien que tiene que empeñar sus joyas, tiene que empeñar todo, confiando en que puede volver. Y esta historia nunca se había publicado, no se sabía, y ella nunca lo denunció. Yo creo que Nadiuska tuvo demasiado silencio y por eso acabó como acabó, porque cuando tú la ves hasta el año 98, he repasado entrevistas en televisión, acudió a 3 programas en el año 98, a Crónicas Marcianas, entrevistas de estas Remember para hablar de su carrera, del mito que era, y tú no atisbas nada que puedas decir esta señora no está bien. Pero llega un momento, claro, en que piensas...
Però ella, ja en l'entrevista a l'Àngel Casas, ja veus que ella està fent un crit d'alerta.
Sí, sí, totalment.
Ella està dient, i amb la Conchita Velasco, amb l'entrevista amb la Conchita Velasco, també ho...
Que ahir ja estava molt veu, mal, sí.
Ahir estava malament. Entre d'altres coses, mira, l'entrevista amb l'Àngel Casas són així.
Nadiuska, tu eres conocida de cuerpo entero. Quiero decirte que los espectadores que han asistido o que han visto algunas de tus películas te conocen casi todos los rincones del cuerpo. ¿Esto te enorgullece o te duele?
No, no me duele nada, porque soy totalmente consciente de toda mi carrera cinematográfica. Igual como te digo que no tengo rodado ninguna película con el cuerpo íntegramente desnudo.
A pesar que decías que la rodabas con calcetines.
¿Perdón?
No, nada, nada.
No, es que no es así, Ángel. No, si tú lo llevas a cachondeo, yo también te puedo dar otro cachondeo.
Hi ha una cosa bona, molt bona, que és que ara tots plegats veiem com hem evolucionat. És a dir, que ens considerem que això ja està fora de lloc. El que fa és, estem parlant d'una altra època. Perdona,
però,
mira, què volies
dir? No, però anava a dir que en aquestes paraules i al llarg de tota l'entrevista, i fins i tot la manera com l'analitza a posteriori Àngel Casas molts anys més tard, hi ha la percepció de que la Nadiuska estava com a la defensiva. Se la tracta una miqueta com una persona... com aquell tòpic de la dona histèrica, no? De, automàticament se't posa en contra i dius, no, l'única cosa que està fent és defensar el seu terreny i no ho accepta l'entrevistador. I això és el més frustrant quan ho estàs veient, que en realitat ella no és que estigui perdent el que diem la compostura, l'educació, senzillament s'està reivindicant més enllà de la imatge que té aquell home davant seu d'ella, no?
Sí,
que
de
ella
fet,
té dret a redefinir-se.
Hi ha un moment quan Àngel Casas analitza l'entrevista que diu, no, li vaig fer una broma, que passa que Nadiuska no tenia sentit de l'humor. Bueno, no tenia sentit de l'humor.
Exacte.
És que si tu l'estàs apretant i porta no sé quants anys sent només un tros de carn, dius, bueno, el meu sentit de l'humor s'esgota.
S'ha de dir que l'Àngel Casas no és l'únic que demana que demana disculpes, sinó que el Ricard Reguant, el gran Richard Bogue, era el seu pseudònim per dirigir No me toques el pito, que me grito.
Perdón, les honra mucho, ¿eh? Sí. O sea, yo no les dije, pide perdón. O sea, esto era una entrevista d'una hora...
Recuerda, Juan, ellos... està molt bé Ricard Reguant en aquesta sèrie.
Molt bé.
Molt bé està Ricard Reguant. Hi ha una pregunta que li fa López Pedrol, que és un dels històrics de Ràdio Televisió Espanyola, que és prenent un cafè al bar que té ella a Màlaga, sí, que li fa una pregunta que ella es queda així, no me recordo quina pregunta era.
Estàs ara, acabada o algo así,
sí,
no?
Sí, estàs acabada.
Que le alien, és com si vienes aquí i me dices, estàs acabada, ostras. Hostia. Pues oye, para eso no la invites, no, sí, para decir, estàs acabada.
Tu, Valeria, reconeixes el paper de la Nadiuska, clar, tu ets jove, que és a partir del moment que ella està pel carrer...
Clar, vaig a parlar en castellà perquè jo l'entens, però parlo molt mal el català.
Home, doncs,
no. Claro, entonces
molt
no tengo destreza. Voy, va así. Yo ubico a Nadiuska, obviamente, soy del 85, me pasa lo mismo, es decir, no viví los 70 y los 80 prácticamente ni me enteré, ¿no? Hasta que tienes 5 o 6 años ya te plantas en los 90. Y es en ese momento del 99 cuando descubro a Nadiuska, porque sale en todos los magazines la noticia de que aquella estrella de los años 70 la han desahuciado, se alimenta de los cubos de basura, y veo a mi madre escandalizada, triste, frente al televisor, como contemporánea de ella que es, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Pero esta chica, pero ¿cómo? Pero nadie puede hacer nada, pero esto, la casa del actor, pero nadie hace nada, ¿no? Y entonces, esa conmoción de mi madre hizo que yo levantase la mirada seguramente y me diese cuenta, y ponían imágenes de archivo y me di cuenta que aquello, aparte de una mujer, era un felino, ¿no? Lo digo en el sentido bonito de decir, ostras, qué tía más guapa, ¿no? Y qué increíble. Y entonces, desde entonces empezó a despertarme curiosidad del año 99. No empecé a coleccionar prensa en ese momento ni nada, años después, pero ya se quedó en mi, uh-huh, en mi imaginario de un poco de divas y de
la, a la sèrie no apareix en el disc, apareix el disco tota l'estona, però vull dir, no apareix ella, uh-huh, ara en aquests moments, perquè ella diu que només vol rebre amics, sobretot diu, uh-huh, no quiero recibir periodistas, no vol periodistas pel mal que li han fet, evidentment. Saps si l'ha vist?
Perdón, ¿cómo?
¿Sabes si l'ha visto?
Si l'ha visto, ¿quién?
La sèrie, Mediusca.
Ah, no, no, no ho sé. No crec, perquè jo, en el psiquiàtric, dudo que tengan...
Televisión.
Claro. Dudo que... No, televisión, televisión tiene, sí. Perdón, no, televisión tienen. Ella se ha enterado que ha muerto Carmen Sevilla, se ha enterado de... Lo que no creo es que tengan a Tres Player, ¿sabes? Vale. O sea, no creo que tengan la plataforma, las monjitas dentro del psiquiátrico. Pero escúchame, ella hace vida normal. Ella sale a la Plaza del Pueblo y se toma un café. Y en la Plaza del Pueblo está el periódico y ha salido... Pues sí, en La Vanguardia, en el periódico, está saliendo en diarios nacionales. Entonces, ella sabe y es consciente. No quiero hacer mucho spoiler del episodio 3, pero último, bueno, perquè, del presente
perquè
de
Nadiuska. El primer és el passat, el del mig és una mena de mitú d'aquelles noies de l'època, i el capítol 3 és el desenllaç.
Molt interessant,
on està?
Molt interessant el mitú, eh?
Sí.
Molt
sí,
interessant. Sí, jo, sí. La figura de
Damián Raval. Bueno, Damián Raval.
Que era el germà de Paco Raval.
El germà de Paco Raval, efectivament.
Era el seu representant. Jo no, realment no estava familiaritzat amb aquest nom. Amb el nom sí, però no amb aquesta obscuritat que hi ha al voltant, no? I que ho revelin i expliquin, i a més surten personatges molt importants. Pepe Sacristán surt explicant també la seva
molt
experiència
bé,
amb ell, Máximo Valverde,
José Le Román, José Pedro Mari Sánchez, surt,
gent que donen el seu testimoni sobre aquella espècie de figura...
I que casualmente no era una locura de Nadius, que al final le dan la razón.
Claro, claro,
José Le Román dice, yo rompí con Damián, Pedro Mari Sánchez. Es que cuando me casé, él se enfadó porque él quería que fuera el chico de póster y me quitó trabajo. Es decir, que era un tío...
No era solo
un representante, era un cacique.
Jordi, puc llegir uns quants títols de la filmografia de Nadius? Perquè els trobo que revelen molt quin tipus de cinema feia. Senyora Doctor... Chicas de alquiler, que aquesta és la famosa d'Iquino.
Con càmera oculta por ahí.
Polvo eres. Genial. Zorrita Martínez. La mosca hispánica. El señor está servido. La amante perfecta. Último deseo. Desnuda inquietud. Dos hombres y en medio dos mujeres. Eróticos juegos de la burguesía. Mi mujer no es mi señora. Que es genial también. suave cariño, muy suave. Y la noche viene movida.
Y yo añadiré una cosa, perdón, que son títulos maravillosos, pero los partenés masculinos son Arturo Fernández, Manuel Summers, Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, Pepe Sacristán, te quiero decir, López son Vázquez. Los títulos de Nadiuska y de estos señores también,
sí,
que ellos luego
claro.
hicieron Los Santos Inocentes, claro. El Crack...
No, es que y ella no, es que ella no.
Esto es una cosa muy importante. Las actrius que feien d'estape no van tenir la possibilitat de reciclar-se, entre cometes, cap a un altre tipus de cinema. Mm. En canvi, molts actors dels anys 70 que feien el que avui tota la vida hem dit espanyolades, no?
Sí,
Landa, Landa, Pajares, Pepe Sacristán, tots aquests van tenir la sort de que bons directors
els van agafar,
els capturessin per fer pues, Los Santos Inocentes, per fer Ai Carmela, el
Pajares. Mi querida
senyorita.
Bueno,
perquè al final és l'evidència d'aquesta societat masclista.
Evidentment. 11:28. Un segon, perquè ara vull parlar amb la Valeria Vegas de Lo que va venir.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré-hi tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Sabies que cada quilowatt de potència contractada suposa 40 euros més a l'any?
A la teva factura pots veure quant en tens contractada. 4,6 sol ser suficient. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, inserts i estufes de pèl·lets o llenya amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Mmm, boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat.
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Comprar marisc mentre estalvies? No tens excusa. Fins al 19 de novembre, si compres marisc pels Orange Days de La Sirena, et retornem fins a 20 euros. Condicions de La Sirena Ponés. El 6 de novembre arriba Eurodreams. El nou joc et permet renovar la il·lusió d'un gran premi cada mes.
20.000 euros al mes durant 30 anys per complir tots els teus somnis. Ser jugador de futbol o...
Mestressa d'una cafeteria amb classes de ioga o reprendre la teva passió pels cotxes antics.
Eurodreams sorteja 20.000 euros al mes durant 30 anys i premis de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Escull en cada aposta 6 números del primer bloc i un somni.
Quin és el primer somni que vols complir? Eurodreams, renova la teva il·lusió. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:32. Aquesta senyora que tinc aquí a la meva dreta, resulta que, pots explicar, Pere Solàgin Ferrer o Alejandra Palés, Pere, el passat de sèrie que té, quina sèrie ens va entusiasmar també, que també crec que està a 3Player?
Clar, és que a veure, la Valeria havia escrit la biografia de la Cristina Ortiz, La Veneno, i després els Javis van prendre aquest material i van escriure la sèrie Veneno, on hi surts interpretada per la Lola Rodríguez. Disculpa que faci una primera pregunta. Sí. Ara que estrenaràs Vestides d'Azul,
diciembre,
quina relació tens amb el procés i com és la teva simbiosi amb la Lola que t'interpretava Veneno i ara et torna a interpretar?
Pues fíjate, yo creo que Lola tenía una liberación, y es que hacer de Valeria Vegas no es reconocible como hacer de la Veneno, donde todo el mundo la ha visto, y obviamente mi campo mediático es mucho más limitado en un momento donde todo está mucho más extendido, ¿no? Antes la Veneno, cuando salía, había 4 canales, la veía todo el mundo. Hoy en día tenemos 8.000 plataformas, redes, periódicos, diarios. Entonces le dije, no hagas nada basándote en mí porque yo soy un caso perdido y entonces te va a resultar, ¿sabes? O soy un poco... Y entonces ella ha hecho un trabajo bastante libre. Y sé que ella quería hacer como decir, no, veo muchos vídeos tuyos, digo, pero es que yo te digo una cosa y otro día digo otra, entonces no puedes, no sigas muchas pautas, ¿sabes? Es como cuando me acuerdo que le querían poner el pelo rojizo ahora para Vestidas de Azul, la tenían como amargada, digo, pero no le pongas el pelo rojizo, no cambia nada, o sea, ella va a hacer un personaje con una credibilidad concreta, no lo aproximéis.
Ella hace la biografía de la Veneno, una serie maravillosa. ¿Tú crees que puede pasar amb Nadiuska? Amb aquesta sèrie, el mateix que va passar amb la Veneno, amb aquella?
Pues ojalá, Jordi. Yo creo que a quien lo vea no le va a ser indiferente. Y quien lo vea ya le está impactando. A mí me llega el feedback todos los días. Lo que pasa que, obviamente, Veneno tuvo una campaña de marketing muy fuerte, es decir, estamos hablando de las marquesinas de los autobuses, y Nadiuska no lo tiene. Nadiuska apela a la nostalgia y apela a la empatía que tengas o la curiosidad. Pero yo creo que Nadiuska conecta, es muy transversal, en el sentido de conecta con quien la vivió y la conoció y conecta con gente joven que sea curiosa. El problema que tenemos es que la gente joven tiene que ser curiosa. Pero aquí no sabíamos quién era Tiger King y Netflix nos vendió Tiger King y lo conocemos todo el mundo.
Pero no solo esto, estamos en el siglo de la nostalgia.
Total.
Y la nostalgia, te digo yo que...
No... Estamos entre la nostalgia y el fin del mundo.
Però com estem a prop de la fi del món, estem fent nostàlgics. Perquè és veritat, és una època...
Amb la merda de món que hi ha, com vols no ser nostàlgic?
Clar. Però és que la nostàlgia també la té la gent jove, eh? No et pensis, que quan et poses una cançó de que diuen aquesta cançó fa 25 anys...
Nostàlgia d'un que no van conèixer, clar, però que els sembla que potser era millor, no?
Clar. I que està sonando la canción de este año de Zetangana i la bailan, però de repente llega después mi gran noche y se vienen arriba.
Clar, o sí. Efectivament. Sí. Perdona, Vestidas de Azul. Què és exactament Vestidas de Azul? És un spin-off o què és exactament? Pues... És que l'altre dia van estar els Javis aquí i ens ho van explicar.
Vale, a veces explico yo lo mismo que ellos. Sí, no, Vestidas de Azul es... Yo en 2019 me aventuré, dije, tengo que escribir otro libro, pero no lo hice de una manera premeditada. Sentía que quería reivindicar un documental del año 83 de Antonio Jiménez Rico llamado Vestida de Azul y hacer un ensayo recuperando qué había sido de aquellas seis protagonistas, porque fue el primer documental en España que se estrenó en cines que abordaba la transexualidad, lo cual me parece un hito, ¿no? Un hito porque que esto esté en las salas de cine quiere decir que ya no era un nicho. Quiere decir que mi madre, mi vecina o mi tío podían ir al cine en el año 83 y ver la historia de estas seis mujeres, ¿no? Y te acercaba al colectivo de manera generalista. Y era un poco arriesgado, obviamente. Yo sé que si hubiera hecho un ensayo de Tacones Lejanos o Indiana Jones, pues hubiera sido mucho más aceptado porque no necesita explicación. De hecho, estamos hablando de una película que hasta hace unos años no estaba ni en plataformas, ni se editó en DVD. O sea, estos DVDs que trae Tony no existe, Vestida de Azul, ni nada. Es una película de esas malditas que se perdió. En la moda aquella de los documentales, tipo el de Los Paneros, el Desencanto, era esta época, aquel de Función de Noche de Lola Herrera, aquella época donde se llevaba mucho a hacer documentales y estrenarlos en cine. Bueno... Y entonces, pues obviamente a raíz del éxito de Veneno se han dado cuenta que hay una parte que coincide, yo les decía a los Javis en broma, yo voy a hacer un libro de cómo cocinar berenjenas y no sale una segunda temporada porque no tienes dónde tirar, no puedes seguir tirando del mismo campo. Y entonces, pues, es una especie de continuación de la línea del presente, es decir, el personaje de Valeria, de Paca, de Juan y todas aquellas...
Paca la piraña, estupenda.
De la piraña, todas ellas continúan ficcionadas, porque obviamente no estaban mientras yo escribía el libro, pero como queremos que salgan, pues ya... O sea, aquí hay más ficción, fíjate, que en Veneno. Yo lo venía pensando... En Veneno hay como un 80% de realidad, me invento el porcentaje, sí. y un 20%
¿Y aquí es de ficcionado.
Y aquí es un poco al revés.
Va. ¿On vius?
En Madrid.
A Madrid. Pues aviam si ens veiem a Madrid per parlar d'aquesta sèrie quan estrenis al desembre, perquè tinc ganes de parlar amb ella i amb Paca la piranya.
Molt bé.
La Paca sempre dona joc.
Tu vols anar per conèixer Paca la piranya.
I ha entrevistat a Paca la piranya.
Sí, però cara a cara no.
Clar, és que ho va fer des de Madrid, no és el mateix.
Ojo, és una difícil entrevistada, perquè Paca és molt dispersa. Jo la vaig entrevistar hace unos meses para un especial que hemos grabado de Vestidas de Azul, que cierra la sèrie. Lo presentava jo, tenia les protagonistes. Y Paca, fíjate, o sea, yo siempre digo en broma que soy la primera persona de España que conoció a Paca la piraña después de la Veneno, porque yo iba a merendar en el 2006 a casa, o sea, lo que se cuenta en Veneno es real, yo llegaba con mi chándal, tocaba, hola, tal, y me he pasado, o sea, he conocido a los perros de Paca, las amigas de Paca, la vecina, al tal, todo esto yo me acuerdo... que cuando yo iba a casa de Paca y te estaban estas reuniones que eran, es que eran más que almodovarianas, era otra cosa, ¿no? Y no sé qué, no sé menos, y ellas gritaban y hablaban, los chulos, no se mandan, no se menos, esta cosa lumpen, y entonces tocaba a la vecina de al lado y le decía, nena, bajar la voz porque está el niño estudiando, y nos reíamos pensando, un niño de 15 años escuchando a todas estas larantas gritar, o sea, yo hubiera querido estudiar así con 15 años. Entonces, perdón, te digo esto porque claro que la conozco ahora, o sea, hace 3 años que España ha descubierto a Paca la piraña, pero para mí Paqui es como de, pues, una más de las amigas. Y cuando la entrevisté dije, y Paca, ¿qué difícil es entrevistar? Se va por las ramas, no entiende, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás diciendo? Y el tiempo se acaba.
¿Vive en Madrid?
Vive en Almería.
En Almería. Vale, ahora aclaremos eso. Que sigui un èxit, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, que vagi bé. Alejandra, Toni i Pere, fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu.
21 minuts i les 12 ens espera Nil Moliner. Wow!
si escollir és estalviar for you, fins al 8 de novembre a Carrefour i Carrefour Pones, per ser soci del Club Carrefour, tens un 2x1 en bolquers Dodot Activity Extra. En compres dos i acumules 30 euros amb 90 al pròxim xec estalvi. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Joguines d'Aldi, ja arriba Nadal. Què en faran de nosaltres?
Jugar!
I què més?
Aquest dimecres arriben les joguines d'Aldi. La cuina de fusta, jocs educatius, simbòlics, al millor preu. Aldi, el teu Nadal sempre guanya. Descobreix-ho ja a Aldi Ponés. Així de fàcil, així d'Aldi.
Contemplar Sorolla, Picasso, Goya és extraordinari. Rellegir els nostres clàssics, descobrir les nostres joves promeses, engegar unes boleries, omplir-se de suspiros d'Espanya, de rock, dansa, cine i teatre, és extraordinari. Una cultura extraordinària es mereix un sorteig extraordinari. 4 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vols digitalitzar la teva empresa? El dijous 9 de novembre, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de la transformació digital per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Arturo Valls de cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid? Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa el Colacao.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Sí, sí, aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dóna-li el que es mereix. Aneto.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Meravella't a l'Índia, Costa Rica, Sud-àfrica, amb fins a 500 euros de regal al Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Meravella't amb viatges al Corte Inglés i exòtica.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Verte sufrir. Tienes un as en la manga guardado pa' cuando no puedas seguir. Y puede ser que las flores ya no crezcan. Puede ser.
Nil Moliner té nou disc, es titula Lugar Paraíso i és el tercer treball que publica el músic de Sant Feliu de Llobregat en 4 anys. Des que va començar, el Nil no para, de fet, no, només ho va fer obligat per la pandèmia del coronavirus, i aquest Lugar Paraíso és una nova mostra del seu rampell creatiu amb 15 cançons, bàsicament, molt festives. Hola, Nil, bon dia.
Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé. A les xarxes s'ha dit d'aquest disc, que empieza el mayor viaje de mi vida. Explica'm això.
Sí, al final jo crec que és un disc que m'ha donat l'oportunitat de poder compondre a molts llocs, i és un disc amb molts universos, cada cançó és diferent entre si, i és un disc que m'està donant moltes il·lusions i bones notícies, i és un disc que comença algo molt, molt, molt divertit.
El tercer disc, diu la tradició, que és el de la confirmació. Ho has tingut al cap, això? No.
No. No, de fet, primera notícia.
Sí, sí, diu que sí, el tercer és vale. La confirmació.
Bueno, doncs a veure què passa. No, no ho sé, no sé, no sé què passarà, no sé què passarà.
I ara no... Estàs...
Són 15 cançons i un manifest inicial del que parlarem més tard, amb un so molt festiu i molt del tròpic.
Sí, 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 hi ha una mescla bastant interessant. Ja et dic, he tingut l'oportunitat d'escriure'l de gira i he viatjat molt. I hi ha moltes cançons que han nascut a Mèxic, hi ha altres cançons que han nascut a Colòmbia, perquè vam tenir l'oportunitat d'anar de gira allà i de poder nutrir-me i inspirar-me allà, i va ser magnífic.
I allà vas decidir començar a fer un disc així?
No, allà van sorgir cançons. Allà van sorgir cançons i van haver-hi moltes coses que ens van inspirar. Després, òbviament, hi ha moltes cançons que han sortit aquí, estan de gira per aquí, eh? Però bueno, és interessant. També t'inspira molt veure coses diferents, maneres diferents de treballar, productors nous també, sons diferents, i és algo molt, molt interessant.
Poden pensar que aquest tipus de música és per un tema estrictament artístic o també per una cosa que sempre t'ha anat molt bé, que és donar el salt a l'Amèrica Llatina.
És algo totalment perquè m'agrada, perquè em motiva, perquè tinc moltes influències. Sempre he escoltat molta música, i molta música diferent, i també molta música llatina, no? I de cop, doncs, totes aquestes influències les he portat sempre a dintre, i és quan estàs allà a l'estudi component aquest tipus de música, m'alegra moltíssim i m'emociona molt, i llavors, doncs, també forma part de mi. Perquè te quiten lo bailao.
Que el Nil Moliner és el tio que mou millor les mans del món artístic. És a dir, té un moviment de mans i de dits que em sembla bestial. No sé si t'ho ha dit algú, però és que és una cosa que em sembla fascinant. És a dir, veus que és bestial. Però aquesta cançó que ja coneixíem, allò que deia d'aquest rampell creatiu que té el Nil Moliner, fa que, allò que dèiem, que portes ja 3 discos en 4 anys. Però aquest és un disc que té 15 cançons, que en aquest, el segle XXI, és un fet molt poc habitual. Vas entrar amb les 15 cançons a dins de l'estudi ja?
Clar, és que hi havien 50 cançons. Hi havien 50 maquetes. Real. 50 maquetes.
O sigui, en tens 35 aparcades.
Sí, que amb tot el meu equip vam haver de triar quines eren les que entraven al disc. I va ser una feina, doncs, també dels meus amics i amigues, de la meva família, anar escoltant i anar descartant junt amb la meva oficina i els productors, a veure quines eren les que es quedaven enrere i les que deixaven pas a formar part de Lugar Paraíso.
On són les 35 que falten? Guardades?
Doncs a un disc dur.
Però guardades amb l'opció de poder-les treure o normalment queden enterrades quan treus un disc?
Amb l'opció, sempre hi ha l'opció també de tornar-les a escoltar, de refer-les, de potser encarar-les diferent i que siguin cançó més endavant, no?
Hi ha una cançó que vas decidir incorporar-la a última hora, aquesta.
He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y quiero...
Ui, un moment. Això és... És autobiogràfica, aquesta cançó?
Sí. És tan autobiogràfica que em trobava en aquest moment escrivint la cançó i volia treure-la. I quan la volia treure, vaig dir a la meva oficina, escolteu, aquesta cançó la vull treure ara perquè és que em representa molt el moment que estic i també és Lugar Paraíso. Em van dir, Nil, si la treus perfecta, l'únic que no pot entrar al disc perquè el disc ja està enviat a la fàbrica. I va ser com, uau, què fem? I jo, traiem-la igualment, el disc està només en el disc digital, però en el físic no la trobem, aquesta.
Explica'm, perquè he apuntat alguna cosa que dius en la lletra... No quiero caer. He cambiado el prisma y quiero jugar.
Bueno, és quan t'adones de coses de dir, vale, ara entenc aquest joc, ara sí que em ve de gust jugar, si vols volar, volem, però no vull caure aquest cop.
Aquest cop. Perquè abans vol dir que has caigut.
És una, sí, al final jo crec que tots caiem molts cops, no? Però aquesta és una cançó com de dir, va, tirem endavant, anem a volar alt, però amb una corda de seguretat, no? Allà de dir, bueno...
Com has passat malament?
Bueno, com tothom, jo crec que hem passat situacions de tot en l'amor, no?
Ah, és qüestió d'amor, això, eh?
Aquesta, sí, és qüestió d'amor.
Val. Al final, repeteixo, disc digital hi és, el disc físic no hi ha, però fixa't que és una cançó que, diríem, té menys a veure amb la resta de cançons?
Jo crec que és la cançó, potser, que linka el meu disc Un secret al que gritar amb aquest disc, i no sé per què, jo crec que aquest epicisme, aquesta epicitat, guitarres acústiques, jo crec que fa una mica d'anexa.
I hi ha altres cançons com aquesta que tu has dit que no havien de ser per tu, però que al final sí. Que l'havies escrit per algú altre?
Just aquesta. Va ser una sessió que vaig fer amb uns productors a Madrid i vam començar a compondre i m'estava deixant molt la pell en aquesta cançó. Normalment, quan componc per altra gent, em deixo la pell, però d'una altra perspectiva, no? D'aquest m'estava deixant molt la pell i fins que vam acabar la sessió vaig dir, ostres, aquesta cançó que havia de ser per algú altre, crec que me la sento molt meva, no? I així va ser, nada que decir.
Per tant, és una capacitat de crear cançons que és admirable, no?
Ostres, no ho sé, no ho sé. Jo crec que al final és un treball molt d'artesà, no?
Però que no pares.
No paro. Crec que hi ha moltes coses que m'inspiren i el compondre m'ha tornat molt observador, perquè hi ha moltes coses que m'inspiren molt a notes, a bloc de notes, a àudios. Tinc moltes melodies, moltes lletres o frases o paraules que després vaig a l'estudi o a casa, on sigui, i comencen a ser cançó, no? I ja començo des d'un punt de partida i començo a tirar de la corda, no?
O sigui, tu, quan tens alguna idea d'alguna frase, te'n vas al bloc de notes?
Sí, sí.
Escrius allà la frase?
Exacte. I ja està, la deixo allà. I més tard, quan torno a casa els dies, o a l'estudi on puc, miro notes i dic, ostres, aquesta. I depèn del mood que estigui aquell dia, no? doncs començo a tirar o no.
Tu també ets compositor per als altres.
Sí.
Quin és el cantant més famós per qui has escrit alguna cançó?
Ostres, no ho sé. Ostres, ara no ho sé, ara em pilles. No sé, per molta gent. Mira, hi ha una història molt bonica, que és el Dani Fernández, que és també cantant i és molt amic meu. Estava jo component pel meu disc i em va sortir un estribillo que era molt, molt de Dani. I li vaig enviar per WhatsApp i vaig dir, això queda tu, t'ho regalo, és per tu, no? I ens va fer molta il·lusió perquè va ser número 1 a la ràdio, va ser el seu single i va ser algo molt emocionant, no?
Continues fent el mateix o no? Escrivint per altres?
Ara ja fa una temporada que no, perquè he estat amb la gira, he estat molt centrat amb el disc, però ara comença una temporada que com sempre, m'agrada molt. Súbeme el volumen, cariño, que esta canción sí que es para vos. Súbeme el volumen, cariño, que esta canción sí que es para vos.
Molt ple de col·laboracions, diria, m'atreveria a dir que la meitat de les cançons tenen convidats amb noms molt coneguts. És motiu artístic, és perquè és una qüestió estratègica, és una qüestió d'amistat personal.
És motiu perquè, com t'he dit, m'ha donat l'oportunitat aquests dos anys i mig de gira, de dos gires que he estat, que m'ha donat l'oportunitat de viatjar, de conèixer molta gent, de fer amistats molt boniques i que les tenia presents quan estava component el disc i ha sigut molt, molt divertit, doncs, escoltar aquesta cançó, per exemple, Súbeme el volumen, no?, que va sortir a Mèxic, que la vaig produir a Mèxic, doncs, de cop era com... tenia amistat amb la Pitis Zion, que és la noia que canta, una artistaza, i vas dir, ei, t'hi vols sumar? I va ser... Era tot molt fàcil, era entre amics, no?, diguéssim.
Ara, en aquests moments, quan parlem de música, els canals per on arriben la música, fa 40 anys arribaven, doncs, això, la ràdio, bàsicament, algun programa de televisió que es feia de música, cosa que ara ja no passa, però sí que tens canals de televisió que no són pròpiament els que tenim convencionals i que miràvem a casa fa molts anys. És a dir, ara on sonen més les teves cançons? A les ràdios, a Spotify, a YouTube, a TikTok?
No ho sé, jo crec que això és una pregunta per la meva oficina, perquè jo sí que jo em vull com...
blindar.
Sí, jo no vull saber els números que tinc a Spotify, no vull saber els números que hi ha a les plataformes. Crec que els meus amics ho saben millor que jo, perquè no em vull deixar portar per aquesta competència tan directa, que és quants números té aquest, l'altre, aquesta cançó.
No mires, tu?
No miro. Però sí, és algo de fa molts anys, de, per exemple, no m'agrada saber quantes entrades s'estan venent als concerts. És algo que els números, de veritat, no m'interessen, és mentida, perquè no. Al final sí, però sí que faig aquest exercici de tenir-los lluny.
Si et dic quina és la teva cançó que té més escoltes a Spotify...
No ho sé.
Ho és en sèrio?
Tu, de veritat.
Soldadito de Hierro.
Vale.
Quantes diries que té?
No ho sé.
70 milions. La segona?
No ho sé.
Libertat. Va. 65 milions. La tercera, no ho saps. Mi religió, 58 milions. Parlant de col·laboracions, t'he de dir una que no m'esperava.
Vale.
Aquesta. Vaig rebutjar enyorar-te, les nits se'n feien dies, totes les cançons d'amor em trencaven tant per dintre. Després el temps em va tornar la vida i ara quan et penso només veig petons i fars de riure. I ara que sé que tot està per fer, sóc un devot del Gavaldà, jo sóc un gran devot del Gavaldà, però un gran, eh? Com ha anat això?
És, mira, ha sigut un viatge preciós aquest.
Però tu el truques i li dius, escolta'm, Lluís...
Sí, sí, al final es torna a algo molt senzill. Els pets per mi són una influència directa de quan era adolescent, em porta aquelles nits d'acampaments amb el cau, de tot, no? I de cop vaig compondre aquesta cançó en català, em va cridar, va ser, ei, jo sóc la del disc, no? I va ser com, vale, perfecte. Però sonava molt a pets, i vaig dir... Vale, i si convidem a Lluís de Gavaldà a cantar?
Tu el coneixies?
No el coneixia. I em feia una mica de por de dir, ostres, però potser no voldrà, no sé. I al final vaig disparar, em van passar el contacte, li vaig fer un àudio, em va respondre superfeliç de que li feia molta il·lusió, i jo flipant, vam quedar, vam anar a l'estudi, ell va compondre també part de la seva lletra, i clar, li vaig poder tenir a Lluís davant i dir-li tot el que suposava la música i la seva història musical en la meva vida, i compartir històries amb ell, poder gravar aquesta cançó, poder escoltar-la i bueno, escoltar la veu de Lluís és algo que em fa molt feliç.
Als pets passa una cosa que és tan transversal en el pas del temps, han envellit, perdó, s'han fet més grans tan bé...
És que és fortíssim.
Que és que podem, tu i jo podem parlar de la història dels pets, tu des d'un punt de vista, jo des d'un altre punt de vista. Exacte. Tens alguna cançó que diguis dels pets, que diguis, va formar part de la meva vida?
Moltes, al final Soroll, després, bueno, és el Bona nit dels pets.
Per mi és la cançó, ell això ho he dit 50.000 vegades, és la cançó de Bressol. Clar. Jo he dormit a les meves filles amb aquesta cançó dels
pets. És fortíssim, és fortíssim. De veritat, a mi em trasllada al nit adolescent, al nit d'acampaments, cantant, intentant treure els acords del cançoner, és algo preciós. De fet, li vaig enviar una foto a Lluís, jo amb una samarreta d'un disc dels pets, que es deia Agost,
sí,
i doncs li vaig enviar la foto jo amb 12 anys a dir, mira Lluís, que consti que t'escoltava.
Mi Banderes, dels sacrificis que has hagut de patir per dedicar-te a la música?
Sí, Mi Bandera jo crec que és de les cançons més crues i on em despullo més emocionalment, perquè la vaig escriure més en un moment molt dur, de gira, de molt de cansanci mental i emocional, on estava lluny de la meva gent, on també estava lluny de l'amor, on les coses veus que comencen a no ser compatibles amb el teu entorn, i la vaig escriure llavors.
Les coses no comencen a no ser compatibles amb el teu entorn? Expliqui-s'hi-me bé.
Bueno, en el sentit de quan estàs de gira molt de temps fora de casa, no? I just va coincidir que vam anar a Latinoamèrica un mes seguit, després vam arribar aquí, vam començar la gira forta, et perds coses amb la teva família, et perds coses amb els teus amics i amigues, que no dono cap pena i sóc un privilegiat dedicar-me al que més m'agrada, no? Però sí que hi ha aquest cantó més amarg que aquesta cançó, per exemple, d'on surt d'aquest sentiment, no? Que si la vida te da el más, comparte todo
por si un día te vas, y nunca, nunca dejes guardar. Deies a micròfon tancat durant la publicitat, 20 d'abril. Comença a girar el Palau Sant Jordi de Barcelona. Què té el Palau Sant Jordi amb el Nil Moliner? Perquè, clar, allò és molt gros.
Allò és molt gros. Tinc moltes ganes. Serà una nit increïble, serà un concert brutal, serà un show que ja estem preparant ara. Estem amb la promoció i després ens tacarem ja massajos, perquè serà una nit molt, molt màgica, i ja m'està escrivint gent de tot arreu, inclús de Latinoamèrica, de Mèxic, de Perú, que venen, que s'han agafat avions per venir, perquè serà... Sempre dic que vull fer sempre un sopar amb tota la gent que em segueix. No, doncs jo crec que aquell dia...
Hòstia, però...
aquell dia serà la gran festa i la gran celebració de gent de tot arreu que vingui a celebrar una nit única i una nit increïble.
Alguna vegada, no fas pinta, però alguna vegada t'han tremolat les cames en un escenari o no?
No, al contrari, jo crec que si em tremolen és d'impacient per sortir ja i perquè s'apaguin les llums. A mi aquella sensació de quan s'apaguen les llums i ja comença el concert és algo que m'emociona.
Tens alguna mania o superstició o no?
Sí, moltes. Jo crec que al final la que... fem més és amb tota la banda reunir-nos i fer el ritual d'estar alineats energèticament, perquè és molt important. Si al final has de sortir a emocionar, doncs has d'estar en un moment emocionat, no? I amb moltes ganes i a nivell energètic alineat per fer-ho.
Ha tornat Nil Moliner, que m'explicava el temps que ha estat descansant. I clar, quant temps has estat descansant?
Un any i alguna cosa, sense tocar.
Sense tocar?
Sense tocar.
Però sense tocar vol dir...
Sense tocar. Sense veure els meus músics, el meu staff. Ha sigut dur.
Senyor, això, eh?
Sí, molt. Ara ja ens estem veient més amb això de la promoció, amb això dels assajos, i és algo que he trobat molt a faltar, sí.
Nil Moliner, Lugar Paraíso, torna a engegar la maquinària. Felicitats, Nil.
Gràcies.
Doncs ja han arribat les joguines d'Aldi. Descobreix-les ara al seu fullet digital disponible a aldi.es. I podràs trobar totes les joguines que sortiran a la venda a partir del proper dimecres, dia 8 de novembre. Joguines educatives i de fusta sostenible que fomenten el joc lliure i potencien la imaginació dels més petits. Amb les joguines d'Aldi, el teu Nadal sempre guanya. Per tant, descobreix-les a aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Basté! S'ha anat al Basté. Escolta, nosaltres tornem demà a partir de les 6. Què rius, Martolí? Apa, bon dia, que vagi bé.